Les dues en punt, comencem avui amb una última hora.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
El Centre d'Esport Sabadell finalment no podrà tenir 7 dels seus socis en directe a la llotja per presenciar els partits a la nova Creu Alta, començant pel d'aquest diumenge contra l'Espanyol. És una notícia que acabem de conèixer fa tot just un minut. Tot i haver rebut el vistiplau inicial de les autoritats, la Lliga ha tombat aquesta iniciativa que havia anunciat la directiva presidida per Esteve Calzada i que també s'havia rebut entre els socis. Insistim, comunicat oficial la fa tot just uns segons. El Sabadell lamenta comunicar als seus socis que per imposició governativa s'ha denegat l'entrada dels aficionats a la llotja en els partits de futbol professional que es disputen a porta tancada. La Lliga ha reconsiderat la decisió per part del club de cedir les localitats de la llotja al públic general en vista de l'evolució de la pandèmia en els últims dies. Per tant, la iniciativa impulsada pel Sabadell queda aturada fins nou avís. El Sabadell desitja que els seus socis puguin entrar a la nova Creu Alta el més aviat possible per estar al costat de l'equip i gaudir de la categoria amb totes les mesures i les màximes garanties de seguretat. Sou la nostra força i us necessitem ben a prop. El club continua treballant per acostar els socis a l'equip en un moment tan extraordinari com l'actual i agraeix la seva confiança i compromís en una temporada històrica que tots hem de viure d'una forma excepcional. Doncs bé, és l'última hora, com diem. És evident que la situació sanitària actual no permet massa concessions, però a alguns se li acaben també ja els arguments, finalment, amb les distincions que es fan entre uns sectors i uns altres, i al final amb el futbol com a gran perjudicat, quan hem vist també a d'altres esports com es permet l'entrada de públic al camp. Ja va sent hora d'establir un protocol, que els aficionats puguin tornar als estadis amb tots els protocols i amb totes les mesures estrictes, adequades i imposades per l'ocasió, però és que els futurs dels clubs també està en joc.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Comencem amb aquesta última hora i també amb la Rocío García a les vies de so. Som-hi.
Comenta la recepció.
Doncs molt pendents, evidentment, com hem dit, d'aquesta última hora. Parlarem en uns instants amb el director general del Centre d'Esport Sabadell, amb el Bruno Batlle, per saber com han rebut aquesta notícia. I a més, en l'òrbita del Centre d'Esport Sabadell, tindrem uns minuts també aquí el Sergi Garcés perquè ens expliqui com està el mercat de l'equip arlequinat i el nom propi de Shinji Kagawa. Parlarem també amb el periodista de RAC1, Edu de Batlle, el narrador habitual dels partits de l'Espanyol, i a la segona meitat del programa xerrarem també, conversarem uns minuts amb l'amics del Pau Nou Escorial i amb el grup Zarraona, que comencen la temporada a tercera divisió. I també, al final del programa, torna l'Àlex Pareja a aquest espai, a l'Hotel Suís, amb la seva secció Living in America.
I fora de l'hotel?
A primera divisió, el Real Madrid es va imposar ahir al Valladolid amb un solitari gol de Vinícius. Per la seva part, l'Atlético no va passar de l'empat sense gols a Osca, i ahir també es van disputar el Villarreal 3, Alavés 1 i l'Eibar 0, Elche 1. Avui es juguen els tres últims partits de la jornada. A les 7, Atlètic Cádiz i Sevilla Levante. I a 2:15, Celta-Barça. A les 5, per cert, sorteig de la fase de grups de la Champions amb Sevilla i Real Madrid en el primer bombo i Barça i Atlético en el segon. El club laurana també ha fet oficial fa tot just uns minuts el fitxatge del jove lateral dret Serginho Dest. A l'NBA en bàsquet, els Lakers s'han avançat a les finals després d'imposar-se en el primer partit als Miami Heat per 116-98 amb 34 punts i 9 rebots d'Anthony Davis. I en tennis, Rafa Nadal ja és a la tercera ronda de Roland Garros després de desfer-se molt còmodament del nord-americà McDonald's en 3 sets. El següent escull serà l'italià Travaglia. I un últim apunt, en ciclisme, el suís Marc Hirschi es va imposar ahir a la Fletxa Valona, una altra clàssica, per cert, l'Amstel Gold Race, s'ha suspès.
Han parlat en les últimes hores.
Un sabadellenc, Àlex Llamas, presentat ahir amb Indústries de Futbol Sala abans de debutar dissabte a la pista del Rivera Navarra.
Hi ha jugadors que amb els que he jugat des de petit, hi ha sis jugadors que han sigut companys meus i no hi ha res millor que tornar-te a juntar amb jugadors que has disputat i has guanyat títols.
el tuit del dia.
Avui ens deixareu que ens mirem el Malik aquí a Ràdio Sabadell. No té res a veure d'esportiu al tuit, però estem de celebració a la 94.6, ja ho direm bé, a la 94.6, aquí a l'Hotel Suís, amb aquest tuit a les 9 del matí on explicàvem que l'1 d'octubre del 2001 començaven les emissions a Ràdio Sabadell, 19 anys d'informació de cultura, d'esports, d'entreteniment, però sobretot de proximitat, i 19 anys al vostre costat. Moltes i moltes gràcies.
De quin partit no estarem pendents?
Ho rematem amb un partit que no seguirem avui, a 9:15, fase prèvia de l'Europa League entre el Dundalk i el Klapskik.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Sis minuts per sobre del punt de les dues de la tarda. Entrem en matèria ràpidament aquí a l'Hotel Suís, primer programa del mes d'octubre. Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Pau.
Comunicat oficial del Centre d'Esports Sabadell, 13:59, literal, per informar que aquesta iniciativa que explicàvem fa un parell de dies aquí a l'Hotel Suís, de portar 7 socis a cada partit de Lliga, a la llotja, perquè poguessin presenciar en directe els partits de casa, s'ha tirat enrere, i no precisament per iniciativa en aquest sentit del club, sinó perquè els hi han tombat després de l'aprovació del vistiplau en un primer moment.
Sí, suposo que ara en tindrem més informació de seguida en quan em saludis. Jo pensava que venia a parlar del mercat i de l'equip i d'aquestes coses
aguanta uns minuts.
Que avui han fet entrenament a porta tancada a l'estadi, però bé, home, només puc fer opinió, més que informació, perquè tenim el que tenim, com dius, tenim el comunicat i poc més. A mi em sap molt greu. Suposo que deu haver-hi raons, òbviament, perquè la Liga decideixi, després d'aquest sí, ara un no, després de donar llum verda per un costat, no donar-la per un altre, però realment em sap greu, perquè em sembla, de les iniciatives a aquest nivell de més valor que s'han posat en marxa en els últims mesos, i mira que se n'han posat, però aquesta de tenir aquest gest amb els socis, de poder tenir aquesta oportunitat, de viure un partit des de la llotja, ara que no es pot entrar més a l'estadi, és que estava sent exemple de moltes coses. De fet, ahir en un altre lloc vam tenir l'oportunitat a la tertúlia de parlar precisament del Sabadell com a exemple de fer aquest pas. Clar, ja et dic, sense entrar molt en valoració, perquè sense tenir totes les dades damunt o a sobre, em sembla poc més que una guarrada que no es pugui portar a terme, sincerament,
Una autèntica gerra d'aigua freda, i anem a saber també com l'han rebut al Centre d'Esports Sabadell. Director general del club, Bruno Batlle, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com s'ha rebut aquesta notícia?
Doncs bé, decebuts, ens sap molt greu, la veritat, perquè ens feia molta il·lusió que els nostres socis, encara que, bueno, que fossin pocs, que eren tots els possibles, poguessin venir a l'estadi i gaudir de la nova temporada, que s'ho mereixen, i hem fet tot el que està en les nostres mans, però no ha pogut ser. És una llàstima, perquè crec que era una molt bona iniciativa i finalment no la podrem dur a terme.
La llàstima, si no vaig errat, Bruno, és que avui mateix us heu assabentat, no? Diria que us heu assabentat fa unes hores, i avui just també s'havia de sortejar, s'havien de saber el nom dels 7 afortunats.
Doncs sí. Bueno, en un principi teníem l'autorització, vam fer la consulta tècnica i a nivell tècnic no hi havia cap problema, se'ns va dir que sí. Al cap i a la fi era substituir un directiu o una persona de la junta directiva per un soci. Nosaltres proporcionàvem fins i tot la PCR per a que el soci no li repercutís cap cost i pues, simplement substituïen aquest directiu per un soci.
Digues, Bruno, perdona, sí.
No, el que passa és que a nivell conceptual, pues, bueno, suposem que és on no ha acabat de quadrar, és que ara mateix el públic en general no pot entrar als camps, són a partit de futbol professional, són a porta tancada, i a dia d'avui no està permès, amb la qual doncs és el que no ha fet que no puguem dur a terme la iniciativa.
Parleu en el comunicat, et volia preguntar ara, per aquesta imposició governativa que feu èmfasi al principi.
Sí, bueno, realment no està prohibit que el futbol professional no pugui entrar al públic en general, i així ho ha fet la Lliga, i no han pogut dur a terme. Esperem que que aviat puguin entrar tots els aficionats i realment el nostre soci pugui gaudir d'aquest somni i d'aquesta temporada que apassionant que ens espera.
Ho dèiem abans i amb això pràcticament ho remato, Bruno, i parlava el míster l'altre dia, per exemple, també a Catalunya Ràdio, que deia això, no? Les distincions entre uns sectors, uns altres, fins i tot en el mateix món de l'esport hem vist pavellons l'altre dia, per exemple, amb el bàsquet a Badalona, o vaja, hem vist també amb l'embola a Granollers, que a uns esports sí, a d'altres no, fins i tot en el mateix esport, en el futbol, els camps de territorial els hem vist oberts al públic, clar, és que a un se li fa difícil, no?
Sí, sí, nosaltres el que esperem és que quan abans puguem tenir totes les garanties perquè el soci, bueno, perquè l'aficionat del futbol, al cap i a la fi, que al final sense aficionats estem d'acord que el futbol no és el mateix, els propis jugadors no és el mateix, i ara que nosaltres estem anant als camps, el Sergi també ho va viure a Vallecas i a Mallorca, no és el mateix, sense cap dubte, amb la qual quan abans es pugui entrar, doncs molt millor, i entenem que la Liga ho està estudiant i tan aviat com tinguem la garantia de que es pugui fer amb tota la seguretat, doncs es podrà fer i nosaltres estarem molt contents i apretarem, perquè com dèiem al comunicat, al final el soci és la nostra força, ens ha acompanyat fins aquí i ens volem sentir ben a prop.
Doncs esperem que aquestes garanties arribin ben aviat i puguem tornar a veure aficionats a la nova Creu Alta i a la resta d'estadis. Bruno Balla, director general del Centre d'Esport Sabadell. Una llàstima que ens haguem quedat també amb aquesta mala sensació al cos després d'una iniciativa que, tot s'ha de dir, estava sent molt, molt aplaudida i molt felicitada per part de la vostra directiva. Gràcies per haver-nos atès uns minuts aquí a l'Hotel Suís. Una abraçada.
A vosaltres, gràcies. Adéu.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs ja tenim explicació oficial. Sergi, aquesta notícia, insistim, si algú s'acaba de reenganxar ara a l'Hotel Suís, a pràcticament a tocar d'un quart de 3 de la tarda. Finalment, aquest sorteig que s'havia de fer per les 7 places de la llotja destinades al soci per viure els partits a casa no es farà perquè la Lliga, per imposició governativa, com diu el Centre d'Esport Sabadell en el comunicat, no ho ha permès.
Sí, bé, ens haurem d'acabar conformant això. A mi el que em sap greu, entenc que a la pròpia Lliga deu treballar molta gent i són molts departaments, però em sap greu pensar que a nivell tècnic, com explicava el Bruno Vall, es fa la consulta, et donen aquest vistiplau i després entenc que des d'alguna àrea jurídica legal algú fa saltar l'avís i diu no, això no es pot permetre, no? Sap greu. Primer perquè s'havia generat, realment, ho diem, Pau, s'han fet iniciatives, recordem, la gent pot posar el nom al seient, es pot fer la fotografia de quan vas a l'estadi amb la famosa butaca que va viatjar a Marbella en representació de tots els futbolistes, es pot anar a l'Hotel Urpí, es pot anar a la zona VIP de l'estadi a presenciar els partits quan són a domicili. S'estan fent tot un seguit d'iniciatives, que algunes agradaran més, altres agradaran menys. A mi em sembla que tot el que sigui pensar en donar-li un valor afegit a aquest abonament, a aquest carnet de soci, que ara com ara no té el seu potencial real, que és el de poder accedir a l'estadi, aquesta era la que més havia generat, no? Perquè al final tu pots veure el partit a la tele, vas a l'Hotel Urpí o vas a la zona VIP, com diem, i estàs envoltat d'altres socis, altres consocis com tu, que estan allà fent caliu, però no és el mateix. Aquí tothom té ganes d'entrar a l'estadi a veure l'equip a casa. I clar, hi havia 7 afortunats que podien gaudir aquest diumenge del partit. Sap greu. Segurament ens estarem acollint, com diu a la pròpia nota, i com has dit ara el director general Bruno Vall, el que marca la llei, però sap greu, al final és una mica derecho a pataleo, eh? No queda molta més que fa ràbia perquè el Sabadell havia estat pioner en una cosa, o crec, igual m'equivoco, igual hi ha algun club més que ho ha intentat abans i no ho desconec, però em fa la impressió que el Sabadell havia estat pioner amb aquesta iniciativa i no sé si està fins i tot potser pagant els plats trencats de ser el pioner. Igual d'aquí una setmana s'arriba a l'acord que tothom pot convidar 10 persones a la llotja i ens estarem estirant dels cabells de dir, hosti tu, doncs si nosaltres ja ho volíem fer fa una setmana i ara, perquè també hem de partir d'aquesta base, estem veient coses que fa un mes no es podien fer, que ara es poden fer. I d'aquí un mes segur que es podran fer algunes més, tant de bo, de les que estem fent fins ara.
Bé, en qualsevol cas, tancada aquesta carpeta, no, com deies tu ara, no hi podem fer res al voltant d'aquesta qüestió. El Sabadell ha publicat aquest comunicat fa un quart d'hora. Insistim, de moment no hi haurà públic a la nova Creu Alta mentre siguin els partits a porta tancada, ni que siguin 7 persones a la llotja i amb la distància de seguretat. Cosetes que tenim avui del Centre d'Esports Sabadell, Sergi, per canviar de tema, com per exemple l'entrenament que ha dut a terme l'equip en aquest matí a la nova Creu Alta.
Doncs això, un entrenament
a porta tancada,
sí. Bé, tot el que hi ha és que es confirma en certa manera, i pel que hem pogut saber, Pau, el que ja dèiem ahir, que Adri Cuevas està entrenant al 100% amb la resta del grup i que, per contra, continua havent-hi aquests tres jugadors lesionats de mitja durada, no direm de curta ni de llarga, de mitja durada, com són Aleix Coch, Edgar Hernández i una miqueta més que aquests dos, Pedro Capó, que ni tan sols estan damunt la gespa. O sigui, fan exercicis a nivell gimnàs, a nivell enfortir, mentre estan muscularment al cos, però no estan amb la resta del grup. Per tant, disposa Antonio Hidalgo de gairebé tota la seva primera plantilla, dels que ara mateix encara són de nòmina d'aquesta primera plantilla, a excepció feta d'aquests tres jugadors. Recupera, per altra banda, Àngel Martínez, que ja és més que conegut, el sentíem dimarts aquí a l'Hotel Suís, que torna després d'haver complert aquests tres partits injustos de sanció amb els quals va ser castigat.
Avui, per cert, a les 5 es presenta Juan Ibiza a l'antic edifici de la Caixa Sabadell, en el marc aquest de les presentacions del club, de presentar, valgui la redundància, els nous jugadors en llocs emblemàtics de la ciutat i representatius. I la pregunta també del milió d'aquesta setmana, que te la repetiré també... Bé, crec que avui és l'últim dia que te la repeteixo, perquè demà em sembla que no tindrem per aquí a l'Hotel Suís, Sergi, però abans ja has fet un tuit també al teu compte personal de Twitter. Com està el tema Shinji Kagawa? No riguis, no? Perquè ho has dit, has posat que a les dues ho explicaries millor. Que deies que potser venia, potser no venia, però que és una operació que ningú es pensi allò de rescindeix amb el Saragossa o el Zaragoza, l'endemà està aquí i signen el seu contracte. No va per aquí el tema, no?
Jo crec que tots plegats, o una gran majoria, com a mínim pel que dels que es pronuncien, perquè això també a vegades ens porta a tenir una impressió o fer una anàlisi equivocat. Estem donant per fet que el jugador japonès vindrà sí o sí, perquè com donem per fet que això sí és més o menys segur, rescindirà amb el Real Zaragoza, doncs bé, és gairebé el que dius, no? Doncs com rescindirà amb el Zaragoza, fitxarà pel Sabadell. No. Està, l'operació de fet és realment complicada. O sigui, ahir ens ho explicaven des de la pròpia capital aragonesa, que alguns es posen les mans al cap de que el Sabadell o que l'afició, o part de l'afició, o alguns aficionats del Sabadell ho donin tan per fet, perquè, clar, diuen que està molt bé que el Zaragoza ha fet aquesta reflexió de compensarà o acabarà de complementar la fitxa d'un futur club del jugador si no arriba als 600.000 euros aproximadament que té de nòmina en aquest cas, però clar, tampoc allò de doncs jo poso 50.000 i el Saragossa posa els altres 550.000. No van per aquí els tiros. És complicat, i sobretot el que també ens comentaven ahir des de Saragossa, Pau, perquè el jugador, que no dic que no tingui ganes de venir a Sabadell, està paint encara el cop psicològic que li ha suposat. Estem parlant d'un jugador que ha tocat el cel a nivell europeu, ho hem dit aquests dies, Borussia, Manchester United, és a dir, ha tocat a primer nivell, primeríssim nivell, ja va rebaixar-se el sou de manera important per venir a Espanya, en aquest cas el futbol espanyol, per anar al Real Zaragoza, ja va ser un cop per ell moralment, i ens diuen que hem de posar-nos a la situació d'un jugador que se sap important o que té un nivell i que ha estat acomiadat. O sigui, el Real Zaragoza ha rescindit, o vol rescindir, perquè encara estan negociant aquest contracte. Clar, que el jugador psicològicament està encara païnt una miqueta aquesta realitat. Per tant, operació complicada, no tan fàcil com es pot entendre, i que, bé, que queden 4 dies, o 3 dies i mig, ara ja per arribar al final d'aquest mercat d'estiu, però que no es pot descartar res, evidentment, però que no serà fàcil, també, evidentment.
Segurament apurarem, no? Apurarem, ja ho vas dir tu l'altre dia, sí. Ni Espanyol, ni si arriba no jugarà contra l'Espanyol.
Igual que Juan Ibiza, dèiem la setmana passada, si tot va bé, arriba segur per jugar contra el Mallorca. Va arribar, va jugar, a més ho va fer a un altíssim nivell. En aquest cas, jo, personalment, i amb la informació que tinc, que és la que és, ni més ni menys, jo em jugaria diners a que no es tancarà com perquè puguem arribar a confiar que el Sabadell tingui una cara nova aquest diumenge per enfrontar-se al Real Club Deportiu Espanyol.
Estarem pendents de l'evolució del cas Kagawa en els pròxims dies, però insistim que és una operació complicada en la qual tampoc s'ha anunciat encara oficialment la seva desvinculació amb el Real Zaragoza, i semblava que estava la cosa coll avall des de fa 48 hores, que alguns ho donaven ja per fet, allò el mateix dimarts rescindirà. Calma.
Sí,
calma,
sí. Calma. Sí, de fet, mira, vam començar dient que primer vindria el nou i que quan es tanqués el davanter oportunitat de mercat. Després va haver-hi aquest petit gir que semblava que s'accelerava el tema de Kagawa i que arribaria abans que el davanter. Ara diria que tornem a estar amb el punt de tot a última hora, i si fos una cursa, un frec a frec allò intens entre el davanter centre que ha de venir, que per cert, deixa'm que afegeixi, Pau, també per desmentir algunes coses, o com a mínim per aclarir algunes coses, que s'està donant per fet que estem parlant d'un davanter de primeríssim nivell, contrastat, tampoc ningú t'assegura això, eh? O sigui, jo no he sentit encara ningú, ni ningú m'ha transmès el contrari, de que s'estigui parlant d'un davanter de primera línia, d'aquests que ve de jugar no sé on i de garantir 20 gols per temporada.
És a dir, podria ser un perfil en la línia que ha signat el centre d'Esport Sabadell en aquest mercat.
Sí, sí, sí.
Jugador cedit per un equip de superior categoria.
O si no s'ha dit, jove, un jove... Sí, podria... A mi ningú m'ha dit el contrari, eh? I per algunes informacions que van arribant, diria que s'estan tocant tots els pals possibles. El Sabadell està en 6 operacions o 7 a la vegada i són bastant distants, entre elles. No és allò que diguis, no, el perfil és un veterà que ja tingui hores de vol a la segona A i que ve de garantir 20 gols la temporada passada a Espanya o a l'estranger. Ara mateix podria ser qualsevol cosa.
L'àrbitre del partit, per cert, l'hem conegut avui, d'aquest Sabadell espanyol, és Miguel Ángel Ortiz Arias, madrileny de 35 anys, segona temporada de la categoria. Només ha xiulat una vegada al centre d'Esport Sabadell, en un Sabadell 1 Hèrcules 2 de l'any de Miguel Álvarez, la 2015-2016, i estarà acompanyat al VAR per Aitor Gorostegui Fernández. Avui, per cert, Sergi, i això em servia també per introduir el nostre pròxim protagonista, escoltem un fragment també de la roda de premsa de Fernando Calero, central de l'Espanyol, que en les últimes hores ha comentat precisament el fet d'aquest bon inici del conjunt perico amb 7 punts de 9 possibles, però també que això és la segona divisió i que és molt llarg.
Creo que hemos empezado muy bien, sobre todo a nivel de puntos, pero no nos tiene que llevar una confusión porque la segunda división es muy larga, es muy complicada. Ya hemos visto que sobre todo fuera de casa cuesta mucho ganar, los equipos son muy duros. Y nada, tenemos que ir jornada a jornada, trabajarlo todo muchísimo porque, como ya te digo, no va a ser nada fácil, va a haber momentos mejores y momentos peores. Esperemos que esos momentos malos se reduzcan lo máximo, pero con muchísima ilusión, muchísimo trabajo y ya te digo, poco a poco, porque la segunda división es larguísima y lo que queremos es estar arriba al final de la competición.
I si parlàvem també de mercat al centre d'Esport Sabadell, què us he de dir del Real Club Deportiu Espanyol? Perquè aquesta setmana, sense anar més lluny, s'ha vinculat a Raúl de Tomás. Vaig llegir fins i tot algun lloc amb el Barça. Se n'ha parlat del Sevilla, també, un dels jugadors que està de parador. I més que podien sortir. L'altre dia es parlava també, per exemple, de Marroca. Això deia també Calero pel que fa als últims dies de mercat.
No, nosotros estamos centrados en la competición. En el vestuario no se habla y te puedo decir de buena mano que todos los jugadores de los que pueden salir nombres o tal para irse están trabajando como uno más, y la ilusión es que se queden todos y mantengamos este grupo porque yo creo que es muy bueno. Pero bueno, al final ya sabemos cómo es el mercado y en cualquier momento pues puede haber altas o bajas.
Ja poden marxar tres futbolistes, Sergi, d'aquí a diumenge, que no canviarem en la nostra postura de que l'Espanyol és un equipàs.
Ja, i a més, és cert que l'Espanyol té un problema, que es diu també límit salarial. A molt alt nivell, perquè estem parlant, si no vaig errat, i encara no s'han fet públiques les xifres oficials, segur de l'equip amb més pressupost o amb més massa salarial dels que hi ha a tota la Lliga Smartbank aquesta temporada. Per tant, va haver-hi problema el que té l'Espanyol, però té els seus problemes i ha de fer forat. O sigui, el tema de l'Espanyol ara mateix, la seva preocupació, a banda del límit salarial que diem, i a banda de com puguis encabir operacions o no, és que ha de fer forat en aquesta plantilla perquè li entrin a res. L'únic reforç que jo crec, ara ens ho aclarirà el nostre convidat, però l'únic reforç que han anunciat fins al moment, i d'algun lloc han de fer aquest espai o que algú rebaixi fitxa, o bé, és que no hi caben tots els que Vicente Moreno ara mateix té o voldria o podria tenir per acabar d'enfocar el que és la Lliga. Diferents al partit de diumenge, que recordem que encara entra amb el mercat obert. Per tant, veurem quin Espanyol ens acaba arribant a aquest proper diumenge aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Et quedes aquí?
Sí, tant, una estoneta.
Quedo aquí amb el Sergi Garcés per saludar també a un bon amic d'ell, un bon amic de Ràdio Sabadell, company de RAC1, cap d'esports, també narrador dels partits de l'Espanyol. RAC1, Edu de Batlle, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Per parlar de... perquè ens expliquis una mica també com arribarà l'Espanyol aquí a la Nova Creu Alta. Ens hem tret ja de sobre el costum aquest de parlar de rivals desconeguts de segona B i ara tenim tots més o menys una idea dels rivals als quals s'enfronta el Centre d'Esports Sabadell. Però tu ens explicaràs de primera mà com arriba aquest Espanyol el diumenge a la Nova Creu Alta.
Doncs mira, esportivament arriba bé, tot i que no està practicant un gran futbol. La primera jornada va guanyar bé a l'Albacete, jugant molt bé durant 45 minuts, la primera part. La segona jornada va deixar més dubtes, a casa empat contra el Mallorca 0, malgrat que el rival era d'entitat, més o menys del nivell del conjunt blanc i blau, però va estar espès l'equip de Vicente Moreno quan va haver de portar la iniciativa. I a Oviedo, sense fer un gran partit, diumenge passat va guanyar 0-2 per punts, per qualitat i perquè al final el partit per inèrcia va caure de madur. És veritat que no està enamorant el joc que està fent l'Espanyol en aquests tres primers partits, però està complint 7 punts de 9, sense concedir cap gol en aquests tres primers partits, sense concedir gaire oportunitats de gol a la porteria de Diego López. Potser l'Oviedo ha estat l'equip que n'ha creat més, i esportivament arriba bé. Arriba bé dins dels plans que hi havia previstos i que hi ha previstos com a principal favorit per qüestió econòmica i de potencial de la plantilla a l'ascens a primera. I com ara comentava en Sergi, l'altre vessant, el del mercat, pendent de veure què passarà fins dilluns, perquè efectivament l'Espanyol ha de donar sortida a algun jugador important, a més, per quadrar el límit salarial i poder inscriure un dels fitxatges que ha fet, que Eidivare, l'últim en arribar, i fins i tot la possibilitat de reforçar encara una mica més la davantera amb algun altre futbolista. Jo crec que tindrà feina Rufete, el director esportiu blanquiblau, d'aquí a dilluns.
Si s'hagués de mullar l'Edu de Batlle, quin jugador diria que no hi serà aquí el diumenge a la Nova Creu Alta?
Doncs jo diria, i la veritat és que no m'arrisco molt, perquè avui ja no s'ha entrenat amb el grup amb permís del club, és Marc Roca, que és el que té més cartell ara mateix, el que pel qual l'Espanyol ha rebut més ofertes, més interès d'altres equips, i el seu representant l'està intentant moure de manera gairebé desesperada, perquè seria un traspàs que beneficiaria tothom o que faria que tothom li quadressin els comptes. A Marroca, perquè ja l'any passat va buscar una sortida, es parlava del Bayern de Munic i Real Madrid. És veritat que l'any de Rubi el va fer molt bo, però aquest any, aquesta temporada passada, s'ha devaluat molt el seu preu, i podria sortir per uns... s'està parlant d'uns 10 milions, s'està parlant de l'interès d'alguns equips de la Premier. Veurem què passa. Avui no s'ha entrenat per no córrer risc de lesió, no hi ha res molt avançat, però jo diria que Marroca és l'escollit, si és que al final s'acaba quadrant aquesta sortida.
Déu-n'hi-do, Sergi, eh? Uns números que aquí pràcticament no...
No, clar.
Són d'un altre planeta.
Mira, convido a l'Edu que... Perquè la gent ho hem anat dient així de manera molt, molt per sobre sense tenir, però, Edu, estem parlant de... Moltes vegades de Raúl de Tomàs... Exactament, la fitxa de Raúl de Tomàs, ja sé que és molt populista això, però en quan estem parlant? Així, a grosso modo.
Estem parlant de gairebé 6 milions d'euros bruts per temporada, Raúl de Tomàs.
Vale, doncs ja està, o sigui... Ara faig aquella tan fàcil, eh?
El pressupost del Sabadell...
Un milió i mig més que tota la plantilla o tota la massa salarial que té el Sabadell per aquesta temporada. I és un, eh? Ja sé que he anat al més punter, segurament, però n'és un, només.
Segurament, Edu, el millor l'Espanyol d'aquest inici, més enllà d'allò d'estar pendents del mercat, és la practicitat, no? Amb la qual ha començat el projecte de Vicente Moreno. Molts cops els equips que baixen de primera divisió han d'esmortair el cop que suposa a tots els nivells, i sembla que l'Espanyol, si més no, l'ha frenat ràpid aquest cop.
Sí, almenys en aquest tram inicial de 3 partits, sí. És com tu dius, un equip pràctic, un equip que no s'està per floritures, que sap perfectament el que ha de fer, començant des de la solidesa defensiva de no concedir oportunitats ni gols, i a partir d'aquí és veritat que en atac li costarà una mica més. Veurem, perquè l'altre dia Oviedo li va costar agafar la iniciativa del partit. L'Oviedo va dominar durant, no de manera descarada, però va dominar durant algunes estones, i a casa és diferent. A casa l'Espanyol sí que portarà en principi més la iniciativa. Jo tinc ganes de veure com evoluciona l'Espanyol a domicili, perquè és en principi on s'ha de trobar més còmode. A casa molts equips, com va fer el Mallorca, se li tancaran al darrere, i aquí potser li costarà més. La principal fortalesa futbolística ara mateix d'aquest equip és que treballa molt, que pressiona ràpidament en pèrdua, i que quan recupera té jugadors evidentment desequilibrants per fer mal.
Veurem quina és la proposta de tots dos equips, de Sabadell i Espanyol, aquest diumenge, insistim, a les 4 a la Nova Creu Alta. Alguna cosa més, Sergi, que ens deixem amb l'Edu?
Edu, que hem de parlar, que tenim pendent aquí com ho quadrem això de diumenge, però bé, això ja ho farem de portes endins, no cal que s'enteri aquí tothom.
Sí, exacte. La és veritat que l'hora del partit no van a...
No ajuda, no ajuda gaire.
És a les 4, però alguna cosa farem, evidentment.
No hi haurà sobre taula, no?
No, haurà de ser molt ràpida.
Fa moltíssima il·lusió tornar a la Nova Creu Alta, i hem anat moltes vegades els de l'Espanyol per amistosos en aquests últims anys, però fa moltíssima il·lusió que en aquest any desgraciat per l'Espanyol, esperem que només sigui un d'estar a segona divisió, un dels desplaçaments sigui la Nova Creu Alta i sigui contra el Centre d'Esports Sabadell, perquè la veritat és que la llàstima és que no hi hagi públic, ni del Sabadell ni de l'Espanyol, que aficionats dels dos equips no hi puguin ser, però hagués estat un desplaçament molt maco, hagués estat un partit amb molt d'ambient, i a més, no oblidem, la Nova Creu Alta és un estadi de molt bon record per l'Espanyol, precisament perquè l'últim partit oficial que hi va jugar va ser com a local, no sé si recordareu, la temporada 95-96, sí, l'Espanyol li van tancar el camp, i va haver de jugar a l'exili un partit a la Nova Creu Alta, era contra l'Oviedo. Es va suspendre inicialment per culpa de la pluja i es va haver de jugar un dimecres, i va significar per calendari que l'Espanyol, amb una victòria 5-0 sobre l'Oviedo, es va classificar a la Nova Creu Alta matemàticament per jugar la UEFA. Per tant, és un estadi i una ciutat que porten bons records a l'Espanyol.
Sí, en els últims anys també partits de Copa Catalunya que s'han jugat també aquí a Sabadell, on hi era evidentment l'Espanyol. Sergi Garcés, gràcies també per haver-nos acompanyat uns minuts.
Apa, fins després.
I a tu, Edu, també, Edu de Batlle, company de RAC1, cap d'esports, gràcies també per haver-nos atents uns minuts, i ens veiem diumenge també aquí a la Nova Creu Alta. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Fins diumenge.
Banc Sabadell presenta Empresaris Optimistes, amb Borja Vázquez, cofundador de Scalpers.
El resultado es más positivo cuando hay una visión optimista del problema. En la medida en que te rodees de los mejores, el camino se hace menos duro.
T'ajudem a gestionar els teus diners com ajudem les millors empreses, amb un equip al teu costat per dissenyar el teu pla personalitzat de futur. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
De tornada aquí a l'Hotel Suís, deixem aparcat ja el futbol, deixem aparcat el Centre d'Esports Sabadell, perquè ja sabeu que aquest cap de setmana es dona el tret de sortida a un bon grapat de competicions i una d'elles que arrenca també dissabte és la tercera divisió nacional de futbol sala. La Pia i el Club Natació Sabadell de segona B encara hauran d'esperar 3 setmanes per començar la temporada, però l'Amics del Pou Nou Escorial i el Grup Zarraona sí que podran estrenar-se ja en aquesta tercera divisió. Enguany, la categoria, com moltes altres, s'ha reestructurat, tindrà 4 grups més reduïts de 9 conjunts només i estarà dividida en 4 fases, 2 de Lliga regular i 2 de play-off. D'entrada, en el grup 3 hi trobem la Raona i també un Nou Escorial que l'any passat es va quedar a les portes, amb la mel als llavis de l'ascens i que es presentarà també amb moltes cares noves, començant també per la banqueta, pel seu tècnic, el Francis Barragán. Francis, què tal, com estàs? Bona tarda.
Muy bien, muy buenas tardes. Bueno, bien dentro de esta situación que estamos, pero bien, de momento bien.
Us estreneu a Rubí aquest diumenge a 1:15, després en parlarem d'aquest partit, però primer de tot deixa'm preguntar-te per aquesta situació dels entrenaments. Heu tingut dificultats per quadrar horaris amb el primer equip, amb tot l'enrenou també amb l'Institut Miquel Crusafont pels nois de la base. Et pregunto també una mica com a coordinador del club, que ets a més del tècnic del primer equip, com està l'escenari mateix pel que fa als entrenaments?
Bueno, los entrenamientos en el primer equipo, al fin y al cabo, sí que hemos podido ir entrenando, ¿vale? Teníamos pabellón en Sol y Padrillo y todo, hemos podido entrenar sin problema. Sí que es cierto que con la base hemos tenido más problemas, pues han tenido que entrenar en una pista pequeña. Parece ser que ahora ya lo tenemos encarrilado para que la semana que viene empiece todo a rodar, pero esa es la situación que tenemos. Y pues el primer equipo bien, el primer equipo entrenando bien, los 3 días por semana, o sea, el primer equipo muy bien. Contento, muy contento.
Heu pogut fer també amb el primer equip alguns amistosos, no? Contra el Barceloneta, contra el Moncada. Com han anat? Quines sensacions teniu?
Las sensaciones son muy buenas, porque hay una actitud increíble por parte de los chavales y ahí están los resultados. De hecho, perder solo hemos perdido contra Barceloneta, que seguramente es uno de los candidatos a segunda B. Y los demás, pues muy bien. Sensaciones muy buenas los primeros amistosos en Lleida, contra dos equipos también de segunda B. El tema de la prosperidad estuvo bien, marcado por errores puntuales, y luego el último partido contra Moncada también muy bien. La tienen siempre muy buena, pero ya te digo, yo creo que todo eso se ve por la actitud de los chavales.
Contra el Prosperitat, de fet, li vau fer un homenatge, no? A Julito, a Julio López, un dels jugadors que ha estat importants a la casa en els últims anys i que ara jugaran aquest equip. Ho dèiem, no? Un gest maco.
Sí, i tant. Ten en cuenta que és una institució de l'Escorial. El Escorial sin Julito no hubiera estado donde está ahora mismo. Y sin Cintu, sin Julito, sin la gente que está trabajando por detrás. Y era merecido, ese homenaje era merecido y no había otra cosa que hacer, sino que agradecerle el tiempo este que ha estado aquí.
Han marxat jugadors com Julito, com Cuqui, com Carlos Pérez, Toni, molts jugadors, però també han arribat cares noves, Raúl Martín, Xavi Mata, Abel i Cham, entre d'altres. Tu també has aterrat ara. Heu tingut prou temps per conèixer-vos i per acoplar les peces?
Bueno, para conocernos sí. Acoplar piezas, pues estamos en ello. Todavía estamos metiendo un modelo de juego diferente al que puedan tener en cual sus equipos diferentes, pero creo que estamos en el camino es bueno. Todavía te digo, el trabajo diario está siendo muy bueno, principalmente por su actitud, porque tienen ganas de introducirse en ese modelo de juego, de llegar en buen momento para el comienzo de liga.
Ens deia també fa unes setmanes aquí, Francis, el director esportiu, el Cinto Aranda, que s'estava dissenyant ja l'equip abans del play-off contra l'Arenys de Munt, que si es pujava el Nou Escorial seria competitiu a segona B, i si no, si finalment, com ha passat, es quedava a tercera, l'objectiu acabaria sent sí o sí l'ascens. No sé si comparteixes aquesta fita, aquest objectiu que us heu de marcar.
Sí. Desde el momento que yo hablé con Cintu por entrar a entrenar aquí, ya marcamos ese objetivo. El equipo que él estaba haciendo, que se estaba haciendo en ese momento, la función era esa, lo que acabas de decir. Era si estábamos en segunda vez competir y si estábamos en tercera, ser un aspirante a intentar subir a segunda vez. Claro. Y coincidimos desde el primer momento en ese aspecto, ¿vale? El objetivo era primordial y además los dos sabíamos y el equipo se ha hecho en esa función, en competir en segunda vez o intentar subir en tercera.
I l'última que et faig, Francis, al voltant d'aquesta estrena contra el Rubí, un equip que ve de pujar de divisió d'honor catalana, no sé si has pogut estudiar una mica el rival, si l'has vist o si enganxa una mica de nou.
No, sinceramente, día nuevo, porque Rubí, y más con esta situación, no puedes ir despartido, Es difícil. También es cierto que tampoco seguía mucho el año pasado la división de honor y tal, y no puedo yo ver nada de ellos. Pero bueno, ¿qué te digo? Nosotros tenemos que pensar en hacer nuestro juego, en nosotros llevar la iniciativa e intentar sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Y luego ya iremos viendo los rivales poco a poco, porque la situación no nos ha permitido mucho más.
Doncs, Francis Barragán, esperem que sigui una temporada exitosa a l'Amics del Pou, Nou Escorial. Molta sort en aquesta nova aventura a la banqueta i tant de bo d'aquí uns mesos puguem estar celebrant i culminant aquesta temporada amb l'ascens que se'ns va escapar ara fa uns mesos. Que vagi molt bé, una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i una abraçada fuerte para vosaltres.
I si parlàvem ara d'un molt renovat Amics del Pou, Nou Escorial, el grup Zarraona, que debutarà dissabte a 6:45 davant l'Olímpic Floresta, també li ha fet un rentat de cara al seu primer equip. 8 fitxatges, nou inquilí a la banqueta, Darío Martínez, i nou capità, Alejandro Cala, qui saludem. Àlex, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un braçalet que ha passat aquest any a les teves mans, imagino que satisfet.
Sí, mucho.
Una responsabilitat, suposo, per tu també, no?, el fet de liderar l'equip.
Sí, un canvi de xip que hay que hacer y tener otra mentalidad en cuanto al equipo.
Aquestes setmanes no heu parat, no? De fet, heu fet un estatge a la Cerdanya, 7 amistosos, va guanyar, per exemple, la Pia per 4-5.
Sí.
En general, suposo que bones sensacions, no?
Sí, buenas sensaciones. Venimos de una pretemporada con bastante carga física. Empezamos en la Cerdanya haciendo un stage bastante completo para integrarnos todos un poquito, porque había muchas caras nuevas. Y bueno, poquito a poco hemos ido haciendo el modelo de juego de Darío y bueno, muy muy contentos.
Aquestes cares noves, algunes que venen del club, del Cerdanyola, com els estàs veient, els nous?
Bien, se han adaptado bastante bien. Como dices, se han hecho bastante cambios, ya que el año pasado había mucho perfil bastante similar y este año la verdad es que Darío tiene mucha variedad.
I aquest any per on han de passar els objectius del grup Zarraona, tenint en compte que potser l'any passat va estar un pèl per sota del que s'esperava?
Sí, bueno, este año con todo el refuerzo que se ha hecho, el esfuerzo que ha hecho el club en traer a ciertos jugadores, el objetivo es estar arriba y competir y entrar en playoffs y intentar subir.
Pregunto també, en aquest cas, Àlex, per una de les novetats de la temporada. Deixeu que el Balsac passeu al pavelló del nord. Què et sembla aquest canvi?
Bueno, son dos pabellones, los dos mejores pabellones de Sabadell. El pabelló nord, la verdad es que se juega súper bien. Luego, en cuanto, bueno, con toda la situación está el tema de las gradas y demás, pues bueno, deja mucho que desear con todo el COVID, pero bueno, haremos lo que se pueda.
L'estrena, per cert, i amb això ho remato, és contra l'Olímpic Floresta, just l'equip que va acabar per sobre la temporada passada a la classificació. Com afronteu aquest partit?
Bueno, esta semana hemos estado... hoy, de hecho, tenemos el último entreno. Estamos entrenando mucho diferentes formas de juego. Sabemos que la Floresta es un equipo duro, van a ir a tope y nosotros no tenemos que ser menos.
Doncs Àlex Martínez, t'he fet un creuament amb l'entrenador. Darío Martínez és l'entrenador, Àlex Cala, nou capità d'aquest grup Zarraona. Molta sort per l'estrena d'aquest cap de setmana a tercera divisió i sort a aquesta temporada. Que vagi molt bé.
Muy bien, muchas gracias.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I anem a més qüestions perquè en els últims dies els amants del trail i de les curses de muntanya us hem explicat aquí a l'Hotel Suís, d'una banda, la suspensió de la segona edició de la Copa Vallesana, aquest calendari amb quatre de les grans maratons de muntanya del Vallès, i de l'altra també, ara fa res, qüestió de dies, l'ajornament d'una d'aquestes maratons, la sabadellenca, de fet, la Llanera Trail, que si tot va bé se celebra ara a l'11 d'abril. Doncs bé, des de l'organització d'aquesta Copa Vallesana no han volgut perdre l'esperit que van engegar l'any passat i quatre dels seus membres, dos de de Sant Llorenç i dos de la Llanera, d'aquesta Unió Excursionista de Sabadell, han decidit crear un recorregut, atenció, enllaçant trams de les quatre curses. La sortida des de Mura, com la Vallès Drag Race, de fet, un tram de la de Sant Llorenç, amb la Mola, el Coll d'Eres i el Castell de Pera, un tram de la Corriols del Vallès i l'última part de la Llanera, des del Puig de la Creu fins a Sabadell. Atenció al quilometratge que ens explica el David Fernández Oliver, membre de la UES de la Llanera i un d'aquests quatre bojos.
Seria una ultra vallesana, diguem-ne, que aniria des de Mura a Sabadell. Si agafem els tracks i volem ser fidels al que és la direcció dels tracks en les curses, ens sortiran uns 104 quilòmetres. Si no volem ser tan puristes i el sentit, la direcció, diguéssim, del track no ens importa tant, ens sortiria un track d'uns 93-94 quilòmetres. Ara, al final, el tema el tenim aquí, aviam si volem ser puristes al 100% o no.
Una ultra improvisada que tindrà lloc el 22 de novembre, la nit de dissabte a diumenge, i de fet no està previst obrir inscripcions ni fer-la competitiva. Ja heu escoltat el quilometratge, vora els 5 quilòmetres, com a mínim en aquest sentit. És una iniciativa d'aquests quatre corredors de muntanya, la qual, veient com evoluciona la pandèmia, fins i tot podria sumar-s'hi més gent, més acompanyants per trams.
És un tema que el fem totalment pel nostre compte, sí que en farem una mica de difusió, però és una cosa totalment pel nostre compte, tothom corre sota la seva responsabilitat amb autosuficiència i llavors depèn l'evolució que vagi marcant tot, doncs bueno, lo millor anem anunciant si hi ha algú que es vol apuntar a fer alguns trams determinats per acompanyar-nos o si hi ha algun boig més que, doncs, que volgués fer tot el track. De moment, sempre i quan no superéssim les 6 persones o anar fent grups de que no superin les 6 persones, això ara actualment doncs no hi hauria problema.
Veurem com evoluciona en aquest sentit la pandèmia. Encara queden gairebé 2 mesos per aquest repte que s'han proposat. I la pregunta del milió, quin és l'objectiu? Què volen aconseguir amb aquesta espècie d'ultra que volen crear al Vallès?
Hem pensat en aquest projecte pel fet de que la segona edició de Copa Vallesana, malauradament, no es pot fer, però sí que volem que la gent se'n recordi d'ella, que la tenim allà i que està viva. I, bueno, qui sap si d'aquest track al final em pot sorgir alguna coseta més. Això ja ho veurem.
Doncs veurem si acaba sorgint alguna cosa més o no en el futur. De moment, 22 de novembre, amb aquests quatre bojos, perquè no tenen un altre qualificatiu, que faran aproximadament 100 quilòmetres enllaçant els tracks de les quatre curses de la Copa Vallesana, que recordem ha ajornat la seva segona edició fins al 2021. Un apunt també molt ràpid de waterpolo, perquè l'Astralpunt Natació Sabadell va tancar ahir la fase de grups de la Copa Catalunya de waterpolo amb la 5ª victòria en 5 partits. Les de David Palma no van tenir problemes per golejar el Catalunya per 21-7 amb 9 gols de les holandeses Marcie Keuning i Sabrina van der Sloot, i aquest dissabte disputen l'anada dels quarts de final a la piscina del Sant Feliu. El masculí, per cert, juga avui a 3:15 contra el Premià, demà contra l'Hospitalet, tot i que ja sap el seu rival a quarts, que serà el Catalunya, i també amb l'anada a fora. La tornada, tant pel masculí com el femení, es jugarà el dimarts de la setmana que ve a Can Llong. Passant 2 minuts del punt de 3:15 de la tarda, fem una aturada en el camí molt breu i de seguida marxem cap als Estats Units.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Una mica més de 10 minuts, pràcticament 11, per arribar al punt de les 3 de la tarda aquí a Sabadell, aquí a Catalunya. Als Estats Units encara és el matí. Avui és 1er d'octubre i pensava aquesta setmana, ostres, no hem fet cap secció amb l'Àlex Pareja des de la tornada de l'Hotel Suís aquesta temporada, però és que està sent tot tan estrany, i ara mateix ell ens ho explicarà. Àlex Pareja, com estàs? Bona tarda.
Què tal, Pau? Com estàs?
Clar,
sí, ha estat tot molt estrany. Crec que l'última connexió, si no recordo malament, va ser just quan explotava tot el tema del coronavirus, al mes de març, i recordo dir-te, uf, prepara't perquè això només ha fet que començar, i no sé quants mesos han passat. Mira, jo sóc incapaç de comptar, i com ha canviat el món des d'aquella última connexió.
7 mesos, recordo que parlàvem de Rudy Gobert, del jugador de la NBA,
sí,
que havia tocat el micro en una roda de premsa i després havia donat positiu, i clar, estem parlant de fa 7 mesos i encara no ha acabat aquella temporada a la NBA. Ara estan amb les finals. Estan amb les finals del béisbol, el futbol americà ha tornat, però a mig gas, amb positius, etc. Però clar, també és veritat que en aquestes seccions agraden una mica els temes underground, no? I ens agraden una mica més els temes curiosos, no? Que és el que crec que ens portes avui.
Home, tu saps que si, acabes de dir que sí, que s'estan jugant les fases finals de totes les competicions. També es va jugar la final de la Stanley Cup, sí. I aquest cap de setmana s'ha jugat també la final d'una lliga de béisbol, que és el tema del qual us vull parlar avui. Escoltem aquest primer tall i ens posem en situació.
It's the Utica Unicorns and the Birmingham Bloomfield Beavers here today. The whole playoff push on the USPBL Network is presented by Our Credit Union. Jeremy Otto alongside Dan Griesbaum Jr. to bring the call.
Com es diu la lliga, Àlex?
La lliga es diu United Shore Professional Baseball League.
És a dir, una lliga professional de béisbol.
La lliga professional unida de la costa. I és una lliga molt especial de la qual us vull parlar avui. Només té 4 equips. Heu sentit, aquesta era la introducció del broadcast, de la retransmissió de la final del playoff. Com heu vist, no sé si ho heu pogut notar, però el senyor que estava fent, el periodista que estava fent la introducció, va haver de llegir els noms dels equips, perquè clar, s'enfrontaven els Utica Unicorns contra els Westside Woolly Mammoths, és a dir, els mamuts peluts o llanuts de Westside.
Contra els unicorns.
Els unicorns de Utica.
Ja.
És molt divertit. És una lliga de béisbol privada que es juga a Michigan, als Estats Units, on no hi ha una gran tradició de béisbol, però va venir un senyor que es diu Andy Appleby, que havia estat, és que és molt divertit tot plegat, havia estat el president del Derby County fa una dècada, és un senyor que té molts calés, i que es va muntar definitivament una lliga de béisbol. Són 4 equips, tots 4 equips juguen al mateix estadi, que també és propietat del senyor Andy Appleby, i és increïble, perquè és sold out, està venut tota la lliga, i fins i tot amb els problemes de COVID van ser capaços de generar un protocol per tornar a ficar gent a l'estadi. És el que us intento dir sempre des d'aquesta secció, Pau. Aquí als Estats Units hi ha espai per a tots els esports i per a totes les lligues. Si hi ha partits de lacrosse que fiquen 70.000 persones a un estadi, hi ha possibilitat de que aquesta lliga, la United Shore Professional Baseball League, o com es digui, a Michigan, pugui ser un èxit, perquè és un èxit financer. És una animalada la quantitat de lligues privades que hi ha aquí als Estats Units, i aquesta té una vessant, a banda de la vessant comercial, de vendre tots els tiquets de l'estadi, d'oferir experiències VIP i tota aquesta pesca, que és on es guanya molts calés, també és una lliga a la qual tots els outcasts, tots els que no han estat seleccionats, els jugadors que no han estat seleccionats al draft pels equips de les grans lligues, ja sigui des de l'escola, des de l'institut o des de la universitat, tenen una última oportunitat de reenganxar-se. És una mica com les sessions AFE, saps aquella pels futbolistes que es queden sense equip? Doncs és una mena de sessions AFE, però tancat, amb equips artificials, òbviament, perquè no tenen seguidors com a tal, i en el qual cada jugador cobra, atenció, de mitjana al mes, entre 650 i 800 dòlars. Que això és res, zero. Aquí, això sí, els donen allotjament, però s'han d'allotjar en cases de famílies que col·laboren amb aquesta lliga. És que és tot molt, molt bizarre, com diuen aquí. I és un negoci que toca calés per al seu amo, per al senyor Appleby.
Tremendo, eh? De fet, era un dels meus dubtes, quan m'havies plantejat el tema, dic, quan deu cobrar, i avui que veia vídeos, dic, quan deu cobrar un jugador d'aquesta United Shore Professional Basket Baseball League? Doncs això, no arriba ni a $1,000 al mes, però vaja. Es va jugar a la final, com deies l'altre dia.
Exacte, exacte. Es va jugar la final entre els Utica Unicorns i els, perdó que m'he equivocat abans, el Bloomfield Beavers, que és els castors de Bloomfield, i es va retransmetre per televisió, per YouTube, amb una realització bastant bona, tot s'ha de dir, tot pagat pel senyor Appleby, i amb un èxit de públic, èxit de jugadors, i aquest és el moment exacte de la retransmissió en què els Utica Unicorns van guanyar aquesta meravellosa lliga.
The changeup in for strike one. Pair of sac flies and RBIs today.
Broken bat
into the glove of John Hodo, pumping his fist in midair. The hugs all the way around. The Unicorns are back-to-back champs.
No només són campions, sinó, ara ho escoltàvem, campions per segon any consecutiu.
Sí, sí, back-to-back championships. La veritat és que els sembla una... Bueno, sembla no, és una transmissió professional, però és que tot sobta molt, no? El canvi de cultura que tenim des de casa nostra, Europa, on hi ha d'haver una tradició, on hi ha d'haver un arrelament amb els equips, amb la gent, o allà que simplement és... Us fotem a quatre equips random arreplegats a jugar i us ho menjareu, i consumireu, i vindreu a l'estadi cada setmana perquè no hi ha entreteniment, diguem-ne, no hi ha esports professionals a aquesta zona de Michigan, sobretot equips de béisbol, i per la gent que li agrada el béisbol, seria com si a un indret de Catalunya no hi ha un equip professional o un equip bo de futbol, i la gent va els diumenges a veure els partits de Lliga d'Empresa. Seria una cosa així.
A mi em passa, jo segueixo força, per exemple, l'NFL, i a mi em sobta que un equip es mudi a una altra ciutat i de cop apareguin allà com a bolets aficionats que dius, home, però si porta quatre dies l'equip allà, però bé, cultures diferents als Estats Units.
Sí. Això és el que funciona allà. I els equips, Pau, fins i tot, bé, tot està...
Això és una passada, el que diràs ara. És una passada.
Sí, tot està mega comercialitzat. Un equip artificial com els Utica Unicorns té un himne. I atenció, perquè no és un himne qualsevol, eh? És indescriptible, escoltem-lo.
Escoltem-lo, va. If I hit a home run, then you know what's going out of the park. Yeah, bases loaded, we ain't letting up. It's going back to back, you can count it up. United we stand together, divided we fall. Una barreja aquí entre què, rap, comercial, una cosa molt, molt estranya, però clar, a mi em sobta això, que tu veies a YouTube i tenia allà la seva lletra perquè poguessis seguir la cançó.
Sí.
Bé, és que al final és com si, tu deies, no? Com si fos un equip professional de qualsevol altra lliga que té la seva cançó de referència.
Sí, sí, la cançó, els seus uniformes que estan a la venda,
el logotip...
Tot és... Sí, sí, és indescriptible. Ho heu de veure, heu de veure a YouTube la final d'aquesta lliga de béisbol, de United Shore Professional Baseball League, perquè realment, si us fareu fans, com jo, ja, dels Utica Unicorns.
T'has comprat merchandising, no, pràcticament? Pràcticament merchandatge d'aquest equip, dels Utica Unicorns. Per cert, Àlex, si et sembla, m'havies proposat avui un altre tema, sí. Ja que ens quedem sense temps, el deixem, si et sembla, per d'aquí unes setmanetes, perquè s'està generant prou en renou, no?
Us dono el titular, simplement. Els equips de la Lliga d'aquí dels Estats Units, de l'MLS, no volen cedir a jugadors sud-americans per les eliminatòries de la Conmebol. I atenció, perquè la FIFA els pot donar la raó als equips de l'MLS, i això significaria un greuge per tots els equips europeus que han de cedir futbolistes perquè se'n vagin a Sud-amèrica i perquè tinguin una exposició de més risc al Covid. Compte amb això, perquè sembla que la FIFA donarà la raó als equips nord-americans, i això podria significar un canvi en totes les rutines de seleccions.
Aquí la queixa que portaven els equips nord-americans era que al final tu cedies el jugador, però clar, després ha de tornar a fer una quarantena de 10 dies, i això significa allà perdre't 5, 6, 7 partits.
6, 7 partits, perquè ara el calendari està molt atapeït. Sí,
doncs d'això en parlarem el pròxim dia. M'ho apunto aquí a l'agenda també. Àlex, Àlex Pareja, des dels Estats Units, ben tornat aquí a l'Hotel Suís. Gràcies per haver-nos acompanyat també uns minutets. Que vagi molt bé.
Una abraçada.
Una abraçada a l'Àlex Pareja. Nosaltres comencem també a tancar el programa d'avui, quan queda un minut per arribar a les 3 de la tarda. Com diem, un... Un Hotel Suís que hem fet possible amb la Rocío García a les vies de so, amb el Sergi Garcés, el Sergi Parc i servidor Pau Ituri a la redacció dels esports d'aquesta casa de la 94.6. Ens hi tornem a posar demà a partir de les 2 i amb tota la prèvia ja d'aquest partidàs de diumenge a la Nova Creu Alta a les 4 entre el Centre d'Esports Sabadell i el Real Club Deportiu Espanyol. Una abraçada ben forta, adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.